Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 25 d'abril del 2023. Avui comencem el dia amb núvols i a partir de mig matí s'esperen alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya central. A la resta, sol. L'ambient poc fred ara i al migdia tornarà a ser càlid amb temperatures que aniran 27, 28, 29 graus a ponent i al sud. Atenció a la informació que publica avui el Món.cat. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, es va oferir a José Manuel Villarejo per passar la informació sobre dirigents independentistes que la policia patriòtica pogués fer servir en el marc de l'Operació Catalunya. A canvi, Bustos demanava ajuda per netejar la seva imatge que estava malmesa per les investigacions judicials que l'esquitxaven. Repeteixo, ho llegim al Món.cat i aquí assenyala com el dels xivatos de l'independentisme, Manuel Bustos. D'altra banda, la Fiscalia considera que el magistrat Pablo Llarena pot ordenar la detenció de Clara Ponsatí si posa peu en territori espanyol. El Ministeri Públic considera que no cal demanar permís al Parlament Europeu, malgrat que Ponsatí sigui eurodiputada i tingui immunitat. Aquesta és la resposta al recurs de la defensa de Ponsatí per la detenció de fa uns dies a Barcelona i, evidentment, dona moltes pistes de quina serà la posició de la Fiscalia després que Ponsatí no es presentés ahir al Suprem per declarar davant el magistrat que l'investiga per desobediència. L'eurodiputada, en canvi, considera que Llarena està obsessionat amb ella. Avui al Món a RAC1, Clara Ponsatí. Un dimarts que farem tertúlia a partir de les 9 amb Isabel García Pagán, Bernat de Déu, Anton Losada i Concepció Baray. Amb ells, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a qui preguntarem per l'eliminació de l'obligatorietat de portar mascaretes als centres sanitaris, farmàcies i residències. El govern ha traslladat la petició al Ministeri de Sanitat perquè a partir d'ara només l'hagin de portar les persones que tenen símptomes respiratoris o que atenguin a persones vulnerables. I a Madrid, mentrestant, la policia va detenir 3 persones en les protestes per l'exhumació de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, acusa el govern d'Espanya de fer guerra civilisme i considera que la seva actitud és imperdonable. Tian Riba trepitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, el Barça aprova definitivament el finançament per tirar endavant les obres del nou estadi. Seran 1.450 milions d'euros que facilitaran 20 inversors d'arreu del món. Això serà, més que el nou estadi, estem parlant de tot el que significarà l'espai Barça. Ara ho ampliem el dia que torna la Lliga, perquè hi ha jornada intersetmanal que obre un partidàs Girona-Reial Madrid a Montilivi aquest vespre a 8:15, des de les 7 en directe aquí a RAC1. I a les 11 tocades avui al Món a RAC1, Nausicaa Bonin, en qui parlarem de la pel·lícula Un cel de plom, l'adaptació al cinema de la biografia de la Neus Català, una de les dones a qui el règim nazi va deportar a 2 camps de concentració alemanys i va sobreviure per explicar-ho. Divendres arriba als cinemes i avui parlem amb la Nausicaa Bonin i amb la Carme Martí, que és l'autora de la biografia de la Neus Català. Després, sèries, amb l'Alejandra Palés i amb en Pere Solà, Jim Ferrer, amb ells parlarem de sèries que tenen un mal final. Que han tingut mal final. Quines sèries us han decebut més pel seu final? A partir d'ara, a través del Twitter, etiqueta Sèries RAC 1. Sèries RAC 1. I amb el Bartolí, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Com duia la matinada. Bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Padrón, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matina, Daniel?
Doncs sí, d'entrada amb aquestes novetats de l'Operació Catalunya que destapa el digital al Món.cat, que Manuel Bustos va fer d'informador de José Manuel Villarejo per treure daps bruts de l'independentisme al començament del procés. Ens tornem a situar, doncs, Els anys 2013-2014 expliquen que Cusellers, que l'exalcalde de Sabadell, del PSC, va arribar a Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3, poc després que esclatés el cas Mercuri de corrupció. L'Ajuntament de Sabadell, Bustos, es va oferir a donar dades sobre presumptes corrupteles de Convergència, també sobre la mala maror que deia que hi havia dins d'Esquerra, a canvi que l'ajudessin. Així ho explicava a Villarejo l'exdetectiu de Método 3, Antonio Tamarit, amb qui s'havia posat en contacte a Bustos.
Lo puedo poner a los pies del caballo. Dice, pero ya, no sé cómo robaban en Tarragona. O sea, el tío con mucha predisposición de apoyar en todo esto a cambio de ayudarle a paliar en la medida de lo posible su problema.
Al començament de tot se sentia amb certa dificultat. Deia que Felip Puig el podia posar literalment al peu dels cavalls. També parlava d'altres irregularitats en què hi vinculava Convergència, sobre, per exemple, adjudicacions al port de Tarragona. Tot plegat sobre aquesta operació Catalunya, en què a les últimes hores hi hem sumat que el Suprem ha confirmat que no pensa investigar la senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, per suposadament haver amagat informació sobre aquesta operació. Segons avançava el diari.es, el tribunal insisteix que no hi ha arguments sòlids per imputar-la i que, per tant, no canvien d'opinió.
No hi ha arguments, no. Cap.
Cap.
Cap arguments, no hi ha. No hi ha arguments. Ni un. Això en un matí que torna a ser protagonista Clara Ponsatí. Avui parlem amb ella aquí al Món RQ després de no acudir ahir a la cita al Tribunal Suprem i que la Fiscalia hagi dit que està d'acord amb que el Suprem ordeni detenir-la.
Sí, el Ministeri Públic ha presentat un escrit al Tribunal en què avala la competència de l'instructor del procés, Pablo Llarena, per dictar aquesta ordre de detenció sense que calgui demanar permís al Parlament Europeu. Això tot i que Ponsatí, recordem que té immunitat com a europarlamentària. Aquest escrit dona resposta a un recurs que va presentar la defensa de Ponsatí el dia que la van detenir a Barcelona, quan va tornar de l'exili a Bèlgica. Una resolució que ja dona pistes de quina pot ser la posició de la Fiscalia després que Ponsatí ahir deixés plantat al Suprem i se n'anés a Brussel·les. L'eurodiputada creu que Llarena s'ha obsessionat amb el seu cas.
Jo tinc immunitat, aquesta obsessió per portar-me a fer declaracions a Madrid per força és una obsessió que està en conflicte amb el dret europeu. Aquest procediment hauria d'estar suspès.
I Llarena, que reaccionava demanant a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat que diguin si cal o no emetre aquest ordre de detenció d'abast estatal contra Ponsatí per quan torni a Catalunya.
Què més tenim?
Doncs el debat sobre la retirada final de les mascaretes després de confirmar-se que Salut ha demanat al Ministeri de Sanitat que les retiri. De moment, un grup de treball a escala estatal ho estudia i hi ha divisió d'opinions entre els experts. La Societat Espanyola de Virologia no les té totes, com explicava el 9C de RQ aquesta nit passada el seu president, és Albert Bosch.
Em genera dubtes. Les sales d'espera pot haver-hi gent doncs, que tingui infeccions que inclús fins i tot no en siguin conscients. Pot potser provocar algun problema amb alguna persona vulnerable.
En canvi, des de les residències demanen tirar pel dret. També el 9C, la presidenta de la patronal ACRE, Cinta Pasqual.
Per poder relacionar-te amb les persones, sincerament, la mascareta a nosaltres és un impediment. És a dir, estem tractant amb persones amb demències avançades, quasi bé totes amb problemes de sordera.
La Generalitat vol retirar les mascaretes, almenys de forma generalitzada, i que només les hagin de dur les persones que tinguin símptomes respiratoris o bé que atenguin a persones vulnerables.
Això és un magnífic tema per parlar-ne, però 100% d'acord amb el que deia la Cinta Pasqual de la patronal de l'ACRE del tema de les residències. Residències, normalment, hi ha gent que molt gran, que la majoria de gent té demències, té, com deia la Cinta Pasqual, sordera, amb la qual cosa tot és un impediment. Tot és un impediment. És veritat que això és una protecció. Per exemple, les farmàcies... Ostres, cadascú pot explicar la seva vida i cadascú tindrà segurament un National Geographic dins, eh? Però què és? Normalment no portem les mascaretes. En tot cas, algú el pot portar en una bossa dins el bolso. Vale, perfecte. Però la majoria de gent no porta. I arribes a la farmàcia per comprar qualsevol cosa. És que a mi encara em passa que entro dins el taxi, per exemple, dins d'un taxi, i encara dic, hòstia, la mascareta. O sigui, encara vaig amb allò que encara tinc el trauma de la mascareta. Clar, el problema és que ara, a la farmàcia, evidentment, en un hospital, jo encara obligaria a portar-ho. Si hospitals, centres sanitaris, si tens a més... Perquè també moltes vegades demanes a la gent que sigui còmplice. Bueno, hi ha molta gent que no és còmplice de res, que té una grip de nassos i aniria sense mascareta. Per tant, segons quins llocs sí, però, per exemple, residències de gent gran... per exemple, farmàcies, vull dir... O sigui, la sensació d'aquesta... O sigui, això no deixa de ser una metàfora de la realitat, i és que això s'ha acabat. O sigui, ningú ho diu, però la sensació és que allò com ho teníem previst, ara sí que ja es pot dir que això està com liquidat. I atenció a aquesta notícia, perquè a partir del juny, una desena d'hospitals de Catalunya i una trentena més d'Espanya començaran a cribar el càncer de pulmó.
Sí, es farà amb un TAC que s'oferirà als fumadors i també als exfumadors. En 5 anys el que volen és haver cribrat un total de 50.000 persones. És la primera vegada que des de la sanitat pública es fa una prova pilot d'aquesta mena, amb tants centres implicats, una quarantena en total, per veure si cribratges com aquests permeten detectar precoçment el càncer de pulmó, que és un dels més mortals. Alguns estudis apunten que es podria reduir entre un 25 i un 40% la mortalitat fent aquestes proves.
Més coses. Isabel Díaz Ayuso aprofita l'exhumació de José Antonio Primo de Rivera per fer campanya i carregar contra Pedro Sánchez.
La presidenta de la Comunitat de Madrid considera que el govern espanyol està desenvolupant una estratègia guerra civilista i que això és imperdonable.
Remover estos odios, odios que los propios protagonistas, por ejemplo, de la guerra civil, quisieron enterrar, darse un abrazo y vivir en concordia. Odios que ahora alimentan para que estemos cuestionando la transición que fue lo mejor que nos hemos dado los españoles.
Això per la llei de memòria democràtica, per l'exhumació de Primo de Rivera d'aquest espai per dur-lo cap a Madrid, una exhumació que, per cert, ahir es va allargar molt més del previst pels problemes amb la llosa del sepulcre. Passava 3 tones i mitja. A més, la policia va haver de detenir 3 persones que van participar a les protestes falangistes que es van situar tot just a la porta d'aquesta vall de Colgamuros, l'antic Vall de los Caídos.
I la situació de crisi per la sequera fa un pas més avui, una de rellevant a les Terres de Lleida.
I és que aquest matí tanca el canal d'Urgell. És el primer cop en 160 anys que els regants es veuen obligats a prendre una decisió com aquesta. La mesura afectarà unes 50.000 hectàrees que només disposaran d'aigua per intentar que els arbres no es morin. Molts agricultors i sectors vinculats demanen ajuts urgents per no haver d'abandonar els camps. Dues veus, les d'en Manel Pedrol, de Preixana, o en Serafí Porta, de Vilassana.
Si no hi ha una ajuda per part de l'administració, molta gent no té la capacitat per tornar a començar un altre any i jugar-s'ho tot, que l'any que ve tornem a arribar en aquesta època i ens tornem a trobar igual.
Perdrem penya. Jo, és que a part de l'agricultura, tinc una empresa de serveis, de maquinària, cosechadora, transport, camions. On puc perdre? A tot arreu. No se n'escaparà cap.
Ahir els alcaldes i els representants de les comarques de la Plana de Lleida es van reunir amb l'objectiu de donar un missatge comú de responsabilitat de gastar la menor quantitat d'aigua possible també a les cases.
Què més?
Doncs que a les últimes hores s'ha fet viral el vídeo d'una conductora d'una línia del Nitbus a Barcelona que, cansada dels comentaris sexistes d'un passatger, d'un noi, atura el vehicle i el fa baixar perquè li estava faltant el respecte de manera continuada. Molt enfadada, la conductora s'adreçava a ell, es troba assegut a la primera fila a tocar del seient d'on ella condueix el bus.
Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para fuera.
La próxima vez te detienes. Un bravo, pero un bravo d'aquests de dir... Y l'altre, como un burro, pues no. El problema és que en trobis una altra que no reaccioni d'aquesta manera. Però a ella, perquè, esclar, per la mateixa regla de tres, et trobes un cretí o un fill de mala mare i et fot quatre llets. I, en canvi, l'altre somina i baixa, perquè ha de baixar... Però premiada, aquesta dona. Premiada per fer la feina com toca i per fer baixar aquest idiota de l'autobús. De fet, l'empresa ha confirmat que ha obert una investigació interna. I falten 3 dies pel primer concert de Bruce Springsteen a Barcelona. I ja tenim fans incondicionals que ja fan cua per ser els primers a entrar divendres a l'Estadi Olímpic i veure el Boss, vaja, a primera fila.
Perquè vull veure per primer cop en la meva vida a primera fila i mai he tingut l'oportunitat de fer-ho. Jo he agafat vacances expressament per poder vindre aquesta vegada d'aquesta manera i estic anant i tornant cada 6 hores i és el que estic fent.
Venim del nord d'Alemanya, d'Hamburg. Hem estat a molts concerts abans. L'hem estat seguint arreu del món. Intentem visitar Barcelona entre els controls i, sens dubte, volem veure Barcelona, una ciutat molt bonica.
No, 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 però agafar vacances per anar a fer cua és una cosa... No, que escolta, tothom fa vacances. Hi ha gent que fa coses molt rares, les vacances. Se'n va a fer, va a països que dius, què vas a fer? Bueno, me'n vaig, on vaig? Pues no, mira, vaig aquí al costat de casa, vaig aquí a la muntanya maldita, que deia el Quimet Pla de l'Espanyol. I res, me'n vaig aquí a Montjuïc a fer de vacances, vaig a fer-me una setmana de cua. Bueno, una manera de... T'ha d'agradar molt, Springsteen? Però t'ha d'agradar molt, per fer una... Però que ningú es pensi que són unes...
No és una cua
com les que es feien fa 40 anys, no?
Amb les tendes de campanya.
Ah, això què és, això?
Han establert un sistema en què han de fer un registre, que han de passar 3 moments al dia per certificar que són allà. I diuen, a les 8 del matí has de ser aquí per validar que estàs fent cua. A les 2 del migdia has de tornar a ser aquí per validar-ho. A les 8 del vespre has de tornar a ser aquí, però no fas les 24 hores ni fas nit allà al ras. A la porta de l'estadi hi ha un control i has d'inscriure't. Com les curses de muntanya que has d'anar dient que passes per diversos punts per comprovar que no et saltes. Vés a saber quin recorregut.
Bueno, és un quart de 7 del matí. Tenim alguna cosa més?
Sí, els Estats Units, que Donald Trump ha assegurat que està sorprès i commocionat per la sortida del presentador estrella de la Fox, Tucker Carlson, d'aquesta cadena nord-americana, i deixa de treballar tot just una setmana després que la seva cadena acceptés pagar 800 milions d'euros a una companyia de màquines de recompte de vots per evitar un judici, justament per mentides sobre frau electoral com aquesta que deia Carlson al seu programa.
En general, aquesta gent pensa que l'elecció va ser un robatori. Tenen proves per demostrar-ho. No van ser unes eleccions lliures i justes. No has de creure que les màquines per votar estaven manipulades per dir que no va ser just. Vam canviar la forma en què votàvem. Ho vam fer per mail. És clar que hi va haver un frau massiu. Aquesta gent tenia motius per estar frustrada. Creien profundament en la democràcia i de cop van veure que tot era un engany. Fake.
A més, l'empresa Dominion Voting Systems, una de les acusades per Carlson d'aquest frau electoral, ha revelat missatges privats d'ell on el presentador confessava que, de fet, odia a Donald Trump, tot i que el seu programa deia tot el contrari per defensar el Partit Republicà, i això cada vegada amb una línia editorial més extremista.
I els esports, què?
Doncs mira, que avui l'aprovació del finançament de l'Espai Barça és a les portades dels diaris esportius i també molts de generalistes. Finalment està valorat en 1.450 milions d'euros i 20 inversors d'arreu del món hi participaran. El club ho va fer oficial ahir mateix en un comunicat en què deixa clar que no posarà l'estadi com a aval i que començarà a pagar-lo un cop estigui acabat, amb els 247 milions d'euros de benefici aproximat que preveu treure del nou Camp Nou cada temporada, tal com ja us hem anat explicant a RAC1. Per cert, en un altre sentit, això el dia en què Leo Messi ha sopat amb Jordi Alba i Sergio Busquets a Barcelona abans de tornar-se'n avui mateix cap a París.
I avui comença jornada intersetmanal de Lliga. Jornada 31 de primera divisió, amb un partit destacadíssim, Girona-Real Madrid a Montilivi.
És a 7:45 del vespre, des de les 7 en directe a RAC1. També el podreu veure a Movistar, la Liga. Carlo Ancelotti té les baixes dels lesionats Benzema, Hazard, Alaba i Mendy, i del sancionat Ceballos. En canvi, el Girona, ahir vam saber que Toni Villa pot estar-se fins a 9 mesos de baixa després de trencar-se el lligament encreuat anterior i també l'extern del genoll dret, i que Aleix García se n'estarà un fora per una lesió a la cama esquerra. Per cert, ahir a Mitchell li van preguntar si tenia alguna preferència entre el Real Madrid i el Manchester City, el germà gran del Girona, per les semifinals de la Champions. Doncs bé, el tècnic madrileny em va dir això.
M'agradaria que el City arribara a la final, però també és veritat que tinc amics en el Real Madrid i és un equip espanyol, i si al final guanya, pues, no és una qüestió que a mi me sap mal, però prefereixo que arribi a la final el City.
I tornant a la Lliga, a banda, avui també es juguen Cádiz o Osasuna a la mateixa hora, 7:45, i Betis Real Societat a les 10 de la nit.
Una cosa més.
Sí, que els àrbitres Mateu Laoz i Del Ferro Grande deixaran de xiular a partir de la temporada que ve, segons ha avançat la SER. El president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, els hauria convidat a passar al bar, tot i que, segons la COPE, almenys Mateu Laoz ja ho hauria rebutjat.
Molt. Avui, per cert, que veureu a totes les portades... Bueno, veureu Antoine Griezmann amb el tema del Mango, que surt avui a la majoria de diaris, o veureu Susan Sarandon. Sí. Tampoc i massa. Que està ahir a Barcelona amb el Cine Film Fest i es va passar la pel·lícula Thelma i Louise. Estupenda, que està la Susan Sarandon. I a les 6:08, el temps. Què? Veus aigua? Plou?
A veure, avui... No, és que clar, Em sap greu dir que aquests ruixats no serveixen per res, no, perquè ja, sí que va bé que vagi plovent, però el que necessitem és tantíssima aigua. Necessitaríem 4 o 5 temporals d'aquests que deixin 100 litres per metre quadrat. Que,
sí, no
que...
veu res, eh? Per...
No, de moment pinta avui, dissabte i diumenge, amb un temps més insegur i amb alguns ruixats, avui sobretot cap al nord del país, que també és interessant que plogui cap a aquesta zona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. També podria descarregar a partir de mig matí, migdia, algun ruixat cap al Vallès i al nord del Baix Llobregat, i després el cap de setmana també pinta insegur, amb dissabte a la tarda, sobretot amb alguns ruixats, fins i tot localment poden descarregar amb intensitat a les comarques del nord, i després diumenge es repetirien aquests ruixats, sobretot a la tarda, i també les comarques del nord del país. I la resta de dies, demà, dijous, divendres, tranquil·litat, moltes estones de sol, i sí que algun ruixat serà aïllat en punts del Pirineu. El que hem de destacar aquesta setmana és que pugen les temperatures. Avui pujaran sobretot comarques del Pla de Lleida i comarques de Tarragona, fins i tot amb valors de 28 i 29 de màxima, i aquests termòmetres pujaran més sobretot divendres i dissabte, que serà quan tocaran sostre, amb temperatures que poden passar dels 30 a les zones més càlides del país. Per tant, tindrem més calor que no pas pluja, però sí que avui a la tarda, sobretot, i dissabte i diumenge, es poden escapar alguns ruixats.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàleg.
Hola, guapos, què tal, com esteu?
Bé.
Bé?
Sí.
Molt bé. Jo us he de dir que cada dia noto que fa més calor, i això que ahir l'aire era fresc, o sigui el que és la costa, l'aire segueix sent agradable. Però m'està canviant el metabolisme i tinc fogots. Oh. Una cosa que cada dia més.
Que dorms en pijama gruixut?
No, dormo només en pantalonet curt.
Ah. Sí.
Interessant, no?
Molt bé.
Sí. I m'he tret la manta ja i només un cobrellit i això. Sí, no, encara no dormo despullat.
Avui?
Perquè l'estiu és per dormir despullat amb la calor que fa a Barcelona. Que jo sóc molt recatat, eh? Però és que quan fa tanta calor... Bueno, alguna nit sí. És que al final et fa nosa tot.
No, i de debò que no.
Llavors amb el llençolet em tapo una mica... Bueno, no em veu ningú, eh?
No, és igual, però és una cosa, una sensació rara.
Oh, raríssima, però no t'estic dient. Si jo vaig anar a un col·le de capellans, vull dir, no m'agrada dormir despullat, però...
Però quina comparació?
No, doncs perquè sóc una persona de tarannà clàssic,
sí.
I dormir així, doncs no és que sigui, però és que, bueno, una necessitat vital.
Avui, saps què m'ha passat, avui?
Què?
Oh,
que se t'ha dormit el braç, completament.
Sí, que hi ha hagut un
moment... I t'ha caigut la mà.
Sí, no, tot cau. I què dius? No se'm posarà, no se'm recuperarà i quedaré amb el braç així.
I al cap de 30 segons ja ho has recuperat.
Sí. I continua dormint.
Molt bé. Doncs me n'alegro, però vull dir que... Me n'alegro que...
Que hagi recuperat el braç.
Això vull dir, sí, això. Sí, correcte.
O sigui,
anem
que,
al diàling?
O sigui, que dors amb pilota picada.
No, a l'estiu. I aquí a Barcelona. A Blancafort no, a Blancafort puc dormir en pijama i
o sigui,
no m'hi cap
sempre adent. així, a l'estiu.
Sí. Bueno, és el que hi ha.
No. Sí.
Si fa calor. A veure, soc eco-friendly. Vull dir, també podria dormir tapat i amb l'aire condicionat posat i no. Accepto el clima en el que visc. Bueno, l'accepto en foto.
Queixes bastant, però...
Sí, exacte, és el que hi ha. Bueno, anem al diàling, que és de dissabte. Eh? Després del partit...
No hem comentat... Molt Núñez. Escolta, però hi ha una cosa que no... Que no,
que no què?
Va, no hem passat, però bueno, és igual. Que és el teu duet amb Vico.
Oh, és veritat.
Has pensat tant amb tu, Mònica?
Sí.
Perquè va entrar aquí cantant.
Sí.
Estava eufòric. Li va demanar una foto a la Vico.
Sí.
No demana fotos fàcilment.
No, mai. I la vaig seguir, que tampoc segueixo fàcilment jo, perquè sóc així de raro. I sí, fantàstic tot.
Bueno, què, va?
Dic que després del partit d'anada de semifinals de la Champions femenina entre el Chelsea i el Barça, Ballera pregunta, Aitana, bon matí, respon...
Aitana, com a culer, vas dir en una entrevista prèvia aquí abans de venir a Stamford Bridge que hi ha un gol, evidentment, que tens al cap. Suposo que no ha estat la mateixa sensació, però veure Hansen posar amb l'esquerra la pilota també en una zona similar a la que la va posar Andrés Iniesta, suposo que no sé si t'ha vingut el record al cap.
No, la veritat, no m'ha vingut el record al cap.
Ai, m'encanta. Bueno, és fantàstic. I he d'agrair a Xavi Pérez la feina feta.
Ja està.
Tot això, venga, tot vamos, això ho ha fet ell. Jo només entenc el context, diguéssim, va, però va, en va. Qüestió...
Potser que m'hi diguis, escoltis la ràdio tant en tant. Sí. I no li faries fer només al director.
No, però la temporada que ve ho faré, t'ho prometo.
Per cert, mira, escolta, deixa que t'ho digui, que avui, mira, no sé quina cançó volia posar, i he dit, escolta'm, per tota aquesta gent que fa cua, mira, perquè no vegin que jo sóc... A mi m'agradava molt Bruce Springsteen, fa temps. I si no fos pels passats d'ara, encara m'agradaria ara. Bueno, de fet, té una cançó ara de fa 3 anys, que és una meravella. Una meravella, que és aquesta. There's a light on yonder mountain, and it's calling me to shine. There's a girl over by the water fountain, and she's asking to be mine. And Jesus is standing in a doorway in a buckskin jacket, boots and spurs so fine. Says we need your son tonight up in Dodge City, just too many outlaws trying to work the same line.
There's a girl over by the water fountain. She's asking to be mine. Jesus is standing in the doorway, six gun drawn and ready to faint. Said we need you tonight, son, up in Dodge City. Told him I was already overdue for Cheyenne.
Amb Bruce Springsteen hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Manuel Bustos va ser informador de José Manuel Villarejo per treure daps bruts de l'independentisme.
Segons el Món.cat, l'exalcalde de Sabadell del PSC es va oferir a donar dades de Convergència i Esquerra a canvi que l'ajudessin a arreglar la seva imatge perjudicada arran del procés judicial que li van obrir per irregularitats a l'Ajuntament.
La Fiscalia Espanyola està d'acord amb que el Suprem ordeni detenir a Clara Ponsatí.
Ho diu en resposta al recurs que va presentar ella quan la van detenir a Barcelona, però dona pistes sobre quin podria ser el seu posicionament després que ahir l'eurodiputada no es presentés al tribunal. Avui Clara Ponsatí en parlarà al Món RAC1.
El Departament de Salut demana al govern espanyol que retiri del tot les mascaretes.
Vol que deixin de ser obligatòries a hospitals, residències i farmàcies i que es mantinguin només per les persones amb símptomes o que tenen pacients vulnerables. El Ministeri ho està estudiant, tot i que alguns experts no ho veuen clar.
Una desena d'hospitals de Catalunya i 30 més d'Espanya faran un cribratge de càncer de pulmó.
A partir del juny oferiran un TAC als fumadors i exfumadors d'entre 55 i 75 anys. En 5 anys esperen haver cribrat unes 50.000 persones, calculant que així es podria reduir entre un 25 i un 40% la mortalitat.
Isabel Díaz Ayuso carrega contra l'exhumació de Primo de Rivera.
La presidenta de la Comunitat de Madrid acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'actuar amb una estratègia guerra civilista que, segons ella, és imperdonable.
Un dia amb més conseqüències de la sequera, aquest matí tanca el canal d'Urgell.
És la primera vegada en més de 160 anys que passa una cosa així. La mesura afectarà unes 50.000 hectàrees que només tindran aigua per intentar que els arbres no es morin. Els alcaldes de la zona demanen responsabilitat per estalviar aigua.
I als esports, ja és oficial, l'Espai Barça costarà 1.450 milions d'euros.
Hi haurà 20 inversors d'arreu del món que hi participaran. El club deixa clar que no posarà l'estadi com a aval i que començarà a pagar-lo un cop estigui acabat, amb els 247 milions que preveu treure del nou Camp Nou cada temporada. I avui comença la jornada 31 de primera amb un partidàs entre el Girona i el Real Madrid a Montilivi a 8:45 en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
Les 6:32, cop d'ull també el temps a aquesta hora. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui jornada en què comença a pujar la temperatura, ho farà sobretot al sud i a les terres de Ponent.
Sí, on les temperatures al migdia podrien arribar als 28 o 29 graus de màxima i a la resta quedaran més frenades, però tot i això l'ambient també serà càlid. Ara al matí amb un cel emblanquinat i a partir de mig matí, migdia, amb alguns ruixats que avui s'estendran cap al Pirineu, al Prepirineu, punts de la Catalunya central i fins i tot podria arribar algun xàfec cap al Vallès o també al nord del Baix Llobregat. I a partir del migdia també es notarà el vent de Ponent, sobretot a les comarques interiors i es mantindrà també durant la tarda. I els propers dies pugen clarament les temperatures, ho faran sobretot a partir de dijous i tocaran sostre entre divendres i dissabte.
I justament repassem les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Entre els 12 i els 16 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 15 graus a Tarragona, 13 graus a Terrassa i també a Lleida, 12 a Girona, 9 a Vic i 15 a Falset.
I pel que fa a la mobilitat, amb normalitat el transport públic a aquesta hora del matí, però ja primeres retencions i algunes d'importants a aquesta hora a les carreteres del país. Es destaca especialment la Ronda Litoral amb 8 quilòmetres de retencions ja a aquesta hora, a les 6:33, són entre la Barceloneta i Sant Adrià de Besòs, en sentit al Nus del Llobregat. També hi ha algunes retencions a la Ronda de Dalt, al sector de Santa Coloma de Gramenet, l'accés doncs a la capital per la Pota Nord, i també a l'autopista AP7, a Aiguaviva, a Terres Gironines, en sentit nord, en sentit a França, arran d'un accident que es va produir ahir, encara hi ha un carril tallat, ho dèiem, en sentit nord. Passen 4 minuts de 6:45 del matí.
RAC 1.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig a la UDG. De tu a tu.
Barcelona respira cursa.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Una gran carrera per a gaudir.
I per aprofitar un 30% de descompte a Under Armour, no acumulable a altres promocions.
Equipa't amb el millor, només al Cort Inglés.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Hola, sóc el Miqui Núñez, padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple, la cursa solidària anual que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple el proper 30 d'abril. Aquest any, el meu gran repte és preparar-me per fer-la corrents. Tu la pots fer com vulguis, a peu, amb patins, amb bici o amb patinet. Ja pots inscriure't a mouta.fem.es. T'hi esperem.
Barcelona, estàs adormida? Ho veuràs del 26 al 28 d'abril al The Factory.
De la mà dels principals empresaris, institucions i organitzacions, debatrem sobre seguretat, mobilitat, cultura, empreses i turisme.
The Factory. Tres dies de debats sobre la nostra ciutat. Desperta, Barcelona.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles?
Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
D'aquest dimarts 25 d'abril, amb novetats sobre l'operació Catalunya, les que, en concret, llegim aquest matí al digital elmón.cat. Manuel Bustos va ser informador de José Manuel Villarejo per treure draps bruts de l'independentisme al començament del procés. Doncs un altre nom que se suma a la corrua de personatges, de personalitats que van formar part d'aquesta operació. Explica en Quico Sellers que l'exalcalde de Sabadell, del PSC, va arribar a Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3 poc després que esclatés el cas Mercuri, que investigaven corrupteles a l'Ajuntament de Sabadell. D'això en fa ara una dècada. Bustos es va oferir a donar dades sobre presumptes corrupteles de Convergència i també sobre el que deia que hi havia mala maror dins d'Esquerra Republicana i fer-ho a canvi que l'ajudessin des d'aquesta policia mal anomenada patriòtica a arreglar la seva imatge arran del procés judicial que tenia obert per aquestes irregularitats, com ara dèiem, al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell, Agustí.
Sí, entre d'altres es va oferir a donar-los informació que perjudicaria figures com les de Felip Puig i Jordi Jané de Convergència, o també els va parlar d'irregularitats al Port de Tarragona. Així l'explicava Villarejo, l'exdetectiu de Método 3, Antonio Tamarit, amb qui s'havia posat en contacte a Bustos.
Si fuera Puig, lo puedo poner a los pies del caballo. Se traía. Porque sé cómo robaban en el Puerto de Tarragona. Pero aparte, al Junquera dice, de fuera para adentro, no se le va a pillar nada. Dice, pero dentro del partido hay dos o tres tíos que tienen su cabeza. Dice, yo sé quiénes son y puedo acercarme. O sea, el tío con mucha predisposición de apoyar todo esto a cambio de solucionar, digamos, ayudarle a paliar en la medida de lo posible su problema.
Bustos també els hauria donat informació de Carme Forcadell, de membres d'Esquerra com Jordi Portabella, i també els hauria parlat del major Trapero, a qui Tamarit defineix textualment com el mosso d'esquadra aquell tan fill de puta. Villarejo veu bé negociar amb Bustos i diu que no li cobrarà res per ajudar-lo en els seus embolics judicials o d'imatge.
A tot això, a les últimes hores hem tingut una altra novetat sobre l'operació Catalunya, en aquest cas sobre la vessant judicial, i és que no avançarà per la part d'Alicia Sánchez Camacho. Recordem, una de les protagonistes del dinar a la Camarga, doncs bé, el Suprem confirma que no la pensa investigar per suposadament haver amagat informació sobre aquesta operació, per estar, de fet, en part al darrere d'aquest operatiu. Ho avançava ahir a la tarda el diario.es.
L'alt tribunal va tombar al gener la querella que van presentar diputats de Junts en contra de Sánchez Camacho per haver mentit quan va dir en una comissió d'investigació que mai va existir un operatiu policial que volgués perjudicar els polítics independentistes. Ara la sala penal ha rebutjat un recurs sobre aquesta qüestió i, per tant, el Suprem torna a negar a obrir-ne una investigació. Segons la resolució judicial, ja van deixar clar que no hi ha arguments sòlids per imputar a la senadora del PP i, per tant, no canviem d'opinió.
Són les 6:41 i encara amb vinculacions al procés, perquè les últimes hores ha tornat a ser protagonista Clara Ponsatí, que, de fet, aquest matí serà al món RAC1, serà el dia després que, precisament, no acudís al Tribunal Suprem, per tant, desobeís l'ordre d'aquesta instància judicial espanyola per donar explicacions després de tornar de l'exili a Bèlgica. 5 anys, recordem-ho, després que pel procés hagués de marxar fora de Catalunya. La Fiscalia està d'acord que el Suprem ordeni detenir Clara Ponsatí pel fet de no acudir als tribunals. El Ministeri Públic ha presentat un escrit al tribunal en què avala la competència de l'instructor de la causa, de Pablo Llarena, per dictar aquesta ordre de detenció sense que calgui demanar permís al Parlament Europeu, tot i que recordem que Ponsatí té immunitat justament per ser europarlamentària. Aquest escrit dona resposta a un recurs que va presentar la defensa de Ponsatí el dia que la van detenir a Barcelona fa un mes, una resolució que ja dona pistes, doncs, de quina pot ser la posició de la Fiscalia després que Ponsatí deixés plantat Llarena ahir al Suprem i se n'anés a Brussel·les. De fet, el magistrat, per guanyar temps, ha demanat a les parts, a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat, que diguin si cal o no emetre una ordre de detenció d'abast estatal contra Ponsatí per quan torni a Catalunya després dels dies que passi a Brussel·les amb l'activitat europarlamentària. Tenen 5 dies de coll per fer-ho, els mateixos que té la defensa de l'eurodiputada de Junts, Gonzalo Boye, per justificar per què va presentar una demanda d'empara al Parlament Europeu ara fa un mes quan la van detenir. Per tot plegat, Ponsatí creu que Llarena s'ha obsessionat bàsicament de manera exclusiva amb el seu cas.
Jo tinc immunitat, aquesta obsessió per portar-me a fer declaracions a Madrid per força és una obsessió que està en conflicte amb el dret europeu. Aquest procediment hauria d'estar suspès.
Això ho deia des de Brussel·les, on es va deixar veure des de primera hora, i unes hores després, des del Suprem espanyol, Llarena responia i avisava que l'absència de l'eurodiputada podia convertir-se en un ordre de detenció. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, Pablo Llarena m'ho fitxa, però ho fa tímidament. A hores d'ara no demana la detenció de Ponsatí, només ensenya la puteta. El jutge del Suprem passa la pilota a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular, és a dir, Vox, serà d'aquí a 5 dies, a partir del que diguin les parts, que podrà reactivar l'ordre de detenció contra l'exconsellera. De fet, en el seu escrit, Llarena recorda que una plantada com la de Ponsatí, segons la llei espanyola, es pot transformar perfectament en una detenció. Tot i això, encara no ho porta a terme i busca la col·laboració dels altres actors implicats per cobrir cobrir-se així les espatlles. El Suprem, per tant, passa el contraatac després que Ponsatí no es presentés a la declaració prevista per ahir al matí. En un text que el seu advocat va enviar al tribunal, l'eurodiputada recorda que com a parlamentària té immunitat, però és que, a més, justifica la seva absència per qüestió d'agenda. Ponsatí havia d'assistir ahir a un parell de comissions al Parlament Europeu que finalment va prioritzar.
Doncs justament, Clara Ponsatí, que serà aquest matí al Món RAC1 responent, valorant tota la situació d'aquestes últimes hores, la primera entrevista integrant aquest programa. Ara, però falta un minut per 3:15, abordem altres qüestions de l'actualitat. El final de les mascaretes podria ser ben a prop, i és que el Departament de Salut vol que deixin de ser obligatòries als centres sanitaris, a les farmàcies i a les residències, almenys de forma generalitzada. És a dir, que només l'hagin de seguir duent les persones que tinguin símptomes respiratoris o bé que atenguin a persones vulnerables. Segons va avançar TV3, i ha confirmat RAC1, Salut ja ho ha demanat al Ministeri de Sanitat, que ho està estudiant.
La petició la va fer la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, amb una carta que va enviar al Ministeri fa unes setmanes. Salut proposa que, per norma general, les mascaretes ja no siguin obligatòries enlloc i que només n'hagin de portar casos concrets. Per exemple, en un hospital que se l'hagi de posar un malalt amb infecció respiratòria, però no un pacient que s'ha trencat un peu. En declaracions a TV3, Carmen Cabezas diu que ara és el moment de fer-ho perquè, tot i que encara hi ha casos, majoritàriament són molt lleus i sense afectació als hospitals.
Varios indicadors d'aquest tipus ens indica que estan evolucionant bé. Que veurem fluctuacions, Per la repercussió en ingressos, la repercussió assistencial està molt controlada.
Un dels espais prioritaris per Salut són les residències de gent gran, on encara els familiars que hi van de visita han d'anar amb mascareta. També a les residències, el departament demana que es posi fi als aïllaments dels casos positius.
I com dèiem, el Ministeri de Sanitat ara està analitzant aquesta proposta. De fet, se n'ocupa un grup de treball des de fa uns quants dies, i un dels primers llocs on podrien desaparèixer és el que estudiaran si s'ha de fer de manera gradual o fer-ho tot d'una tacada. El que més s'estudia és que pugui desaparèixer aquesta obligatorietat d'entrada a les farmàcies i no tant als hospitals. En tot cas, reaccions les que s'han produït a aquest anunci, o almenys aquesta voluntat del Departament de Salut, que les mascaretes deixin de ser obligatòries també en aquests equipaments lligats a l'àmbit sanitari. La Societat Espanyola de Virologia no ho acaba de veure clar, no les té totes davant la possible retirada total de la mascareta. Ho ha explicat aquesta nit passada al 9C de RAC1 el seu president, Albert Bosch.
Aquí intervé també la responsabilitat de cadascú. Potser, digueu-me, descregut o el que sigui, però clar, i això em genera dubtes. En un entorn hospitalari hi ha de tot en el sentit de que les sales d'espera pot haver-hi gent doncs, que tingui infeccions que inclús fins i tot no en siguin conscients. Pot potser provocar algun problema amb alguna persona vulnerable.
En canvi, les residències demanen tirar pel dret. També el 9C, la presidenta de la patronal Acre, Cinta Pascual, diu que cal moure fitxa pel bé dels usuaris.
Per poder relacionar-te amb les persones, sincerament, la mascareta a nosaltres és un impediment. És a dir, estem tractant amb persones amb demències avançades, quasi bé totes amb problemes de sordera, i per tant la mascareta no és més que un impediment de comunicació.
Pasqual reclama fixar-se en altres països d'Europa que ja han fet justament aquest pas. I seguim amb Crònica de Salut, perquè a partir del juny una desena d'hospitals de Catalunya i una trentena més d'Espanya començaran a cribrar el càncer de pulmó. Es farà un TAC que s'oferirà a fumadors i exfumadors d'entre 55 i 75 anys. A més, els participants fumadors s'hauran de comprometre a deixar el tabac. En 5 anys s'espera haver cribrat unes 50.000 persones i alguns estudis apunten que es podria reduir entre un 25 i un 40% la mortalitat.
És la primera vegada que la sanitat pública es fa una prova pilot com aquesta, amb tants centres implicats, per veure si cribratges com aquests permeten detectar precoçment el càncer de pulmó, que és un dels més mortals. El codirector del projecte Cassandra i cirurgia toràcic de Sant Pau, Juan Carlos Trujillo, explica a RAC1 que passa perquè el diagnostiquen massa tard.
Cada persona que diagnostiquem és mort, malauradament. No? I això ve lligat amb el tema que el diagnostiquem molt tard. Més del 80% dels càncers el diagnostiquem en fase localment avançada o avançada. Per molt que millorin els tractaments en aquesta fase de la malaltia, està clar que la supervivència, diguéssim, es veu reduïda.
Sant Pau és un dels hospitals catalans que participarà als cribratges, també d'altres com el Clínic, la Vall d'Hebron, Can Ruti o l'Arnau de Vilanova de Lleida. Cada any a l'estat moren unes 30.000 persones de càncer de pulmó.
I la situació de crisi per la sequera fa un pas més avui, un de rellevant a les Terres de Lleida, i és que aquest matí tanca el canal d'Urgell. És la primera vegada en 160 anys d'història que els regants es veuen obligats a prendre una decisió tan dràstica com aquesta. La mesura afectarà unes 50.000 hectàrees de conreus que només disposaran d'aigua per intentar que els arbres no es morin. Ahir alcaldes i representants de les diferents comarques afectades es van reunir amb l'objectiu de donar un missatge comú de responsabilitat també a la població en general. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Rafael Panadés, el missatge passa per demanar a la població que faci un ús racional tant de l'aigua de boca com de l'aigua que ve dels subministraments dels municipis a través de les plantes potabilitzadores que s'utilitzen, per exemple, per emplenar una piscina.
Aquesta mena de missatge que hem de fer arribar a la població sigui igual per tothom, que no ens trobéssim que algun municipi no fa arribar el missatge o que altres municipis ho fessin d'una manera molt més forta que uns altres, eh?
Avui es tanca el canal principal del canal d'Urgell, finalitzant així la campanya de rec i s'obrirà periòdicament per abastaments i supervivència dels arbres fruiters. D'altra banda, s'extremarà la vigilància a les sèquies perquè es faci un ús responsable de l'aigua.
I la decisió de tancar el canal d'Urgell tindrà un impacte directe sobre milers d'hectàrees de camps de conreu. A partir d'avui, els pagesos de la zona només poden confiar en unes hipotètiques pluges que siguin generoses, abundants al maig, per intentar salvar alguna cosa dels conreus de regadiu, perquè els de secar ja els donen gairebé tots per perduts. Ara que hem parlat amb alguns d'ells que avisen que hi haurà famílies que es veuran obligades a deixar els camps per sempre si no se'ls ajuda la Ia Colomer.
El Manel Pedrol és de Preixana, a l'Urgell. Ell i la seva família sempre havien conreat blat de moro, però com que necessita molta aigua, aquest any van optar pel cereal d'hivern com l'ordi i ara veuen com es tanca el canal d'Urgell i es queden sense aigua per regar. A RAC1 demana ajudes urgents.
Si no hi ha una ajuda per part de l'administració, molta gent no té la capacitat per tornar a començar un altre any i jugar-s'ho tot a una mateixa carta i que l'any que ve tornem a arribar en aquesta època i ens tornem a trobar igual.
Pedrol avisa que darrere dels pagesos hi aniran molts altres sectors. És el que li passa al Serefi Porta, de Vilasana.
Perdrem penya. Jo, és que a part de l'agricultura, tinc una empresa de serveis, de maquinària, cosechadora, transport, camions, compra de cereal. Clar, jo tinc tota la roda feta. A on puc perdre? A tot arreu, a tots quatre costats. No se n'escaparà cap.
I Xavier Vallverdú, de Miralcamp, apunta que hi ha pagesos que encara no s'ho creuen del tot.
Hi ha gent que encara no en són poder conscients al 100%, fins poder la setmana que ve que veuran que no baixi ni gota d'aigua per aquí el canal, que passa per Mollerussa. Vull dir que serà una cosa estranyíssima.
A partir d'avui només hi haurà aigua per garantir la supervivència dels arbres fruiters.
9 minuts i les 7, més coses. La contaminació causa cada any més de 1.200 morts prematures de menors d'edat a Europa. I a més també augmenta el risc de tenir malalties a llarg termini justament en aquesta mainada. És el crit d'alerta de l'Agència Europea del Medi Ambient en un informe en què també demana fer més coses per protegir la salut dels infants i adolescents dels impactes negatius que té la pol·lució de l'aire.
L'agència admet que els últims anys hi ha hagut millores en aquest àmbit, però lamenta que els nivells de contaminació a Europa encara es mantenen per sobre del que marca l'Organització Mundial de la Salut, sobretot al centre i a l'est d'Europa i també a Itàlia. També argumenta que els menors són especialment vulnerables a la pol·lució perquè els seus òrgans i sistemes immunitaris encara s'estan desenvolupant. Per això els experts recomanen, al principi, centrar-se a millorar la qualitat de l'aire al voltant d'escoles, llars d'infants i altres espais que freqüenti la mainada.
I un de cada cinc catalans no pot mantenir la temperatura adequada de casa seva, ja sigui a l'estiu o a l'hivern. És el doble que fa només dos anys i representa un dels indicadors més alarmants de l'enquesta de condicions de vida que ha publicat l'IDESCAT i que confirma que la inflació està passant factura als catalans. L'augment dels preus, de fet, afecta molts més àmbits. Pel que fa als aliments, per exemple, que són els que recordem que continuen amb una inflació desbocada del 14 del 15%. Doncs bé, la xifra de persones que no es poden permetre menjar carn o peix cada dos dies ha passat ja del 4 al 5%.
Sí, també pujaran les famílies que no poden anar de vacances, almenys una setmana a l'any, ja són 3 de cada 10, i també les que no tenen capacitat per fer front a unes despeses imprevistes de més de 800 euros, que passen del 33 a gairebé el 35%. La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, diu que les dades demostren que la pobresa s'està cronificant. Ha parlat a RAC1.
Sí que veiem que les conseqüències de la pandèmia s'estan superant, però la pobresa es queda. Que aquelles persones que ja vivien una situació de precarietat ara encara viuen pitjor. Si, malgrat que hi ha un descens de la taxa de pobresa i exclusió, la mala notícia és que s'està tornant als mateixos nivells que abans de l'esclat més fort de la pandèmia.
Una de les poques dades que millora una mica és la taxa d'exclusió social. Ara afecta el 24,7% dels catalans, un punt menys que el 2021. Tot i això, encara no ha recuperat els nivells prepandèmia.
Hem arribat així a les 6:53, tot seguit als esports.
RAC 1. Aquest dimarts, Girona-Reial Madrid a RAC 1. A 8:15 des de Montilivi, partit gran pels gironins contra el Madrid d'Ancelotti. Seguiu-lo des de les 7 amb la narració de Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló, els comentaris de Marc Brugués i Fel Feixedes i un convidat especial.
Si són les 7, això és Girona.
Aquest dimarts, el Girona-Reial Madrid es juga a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
6 minuts i les 7. Temps pels esports, el repassem amb l'Albert Pedrol. Comencem parlant de l'Espai Barça, que costarà 1.450 milions d'euros i 20 inversors d'arreu del món participaran en el seu finançament. El Club Blaugrana ho va oficial ahir mateix en un comunicat en què deixa clar que no es posarà l'estadi com a aval i que començarà a pagar-lo tan bon punt estigui acabat, Albert.
Sí, i ho farà concretament amb els 247 milions d'euros que el club preveu treure del nou Camp Nou cada temporada, tal com ja us hem anat explicant a RAC 1. A banda, diu el Barça que té entre 5 i 24 anys per retornar als calés. Els inversors, depenent això sí del préstec, i afegeix que els propers dies es farà una roda de premsa per donar-ne més explicacions.
De moment, els detalls que en tenim amb la Marta Ramon.
L'operació la lideren Goldman Sachs i JP Morgan, però també compta amb la participació, entre d'altres, de Key Capital Partners, de l'assessor de Florentino Pérez, Anas Lagrari, que ja va ajudar a la porta amb les palanques televisives, o bé Legends, que també explotarà el negoci del nou Bernabéu. El Barça ha confirmat el que ja havíem detallat a RAC 1. El club retornarà els diners a partir dels ingressos que generarà l'estadi, que calculen que seran 247 milions d'euros anuals. L'estructura del finançament, que el club encara no ha fet pública, és la següent. En total, uns 500 milions d'euros són de préstec bancari i la resta són de bons col·locats als inversors. El primer tram és el de més gruix. És d'uns 600 milions d'euros. Uns 500 són de préstec bancari a retornar en 5 anys. I n'hi ha uns altres 100 que ja són de bons col·locats a inversors també per 5 anys. El segon tram consta d'uns 500 milions en bons col·locats a inversors en dos períodes. Una meitat aproximada per 7 anys i una altra per 9. I el tercer tram és de menys de 400 milions en bons col·locats a inversors i és el de més llarga durada, entre 20 i 24 anys. Els interessos oscil·laran en una mitjana per sota del 5,5%.
Ara sí, parlem estrictament d'esports, perquè avui comença la jornada 31 de primera amb un partit destacadíssim entre el Girona i el Real Madrid a Montilivi.
És a 8:15 del vespre, des de les 7 en directe ja a RAC 1, també el fan a Movistar la Liga. Carlo Ancelotti té les baixes dels lesionats Benzema, Hazard, Alaba i Mendy i del sancionat Ceballos. En canvi, el Girona, ahir vam saber que Toni Villa pot estar-se fins a 9 mesos de baixa després de trencar-se el lligament encreuat anterior i també l'extern del genoll dret i que Aleix García se n'estarà un fora per una lesió a la cama esquerra. Per cert, ahir a Mitchell li van preguntar si tenia alguna preferència entre el Real Madrid i el Manchester City, que és el germà gran del Girona, per les semifinals de la Champions que disputen els dos equips un contra l'altre. Doncs bé, el tècnic madrileny en va dir això.
M'agradaria que el City arribara a la final, però també és veritat que tinc amics en el Real Madrid i és un equip espanyol i si al final guanya, doncs... No és una qüestió que a mi me sap mal, però prefereixo que arribi a la final el City.
Tornant a la Lliga, avui també es juguen Cádiz o Sassuna a la mateixa hora, 8:15, i Betis Real Societat a les 10 de la nit. I això el dia en què vam saber que els àrbitres Mateu Laoz i del Cerro Grande deixaran de xiular a partir de la temporada que ve, segons ha avançat la SER, a més segons la COPE, Mateu Laoz hauria rebutjat anar al VAR. I avui comencen els play-offs de l'Eurolliga de bàsquet, Mònaco, Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre i Real Madrid Partizan mitja hora més tard.
Doncs amb els esports que hem arribat a 2:30 per les 7, és temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Pilar Palomero pertenece a la nueva generación de directoras a las que por fin se les ha dado una oportunidad para desarrollar su talento, y vaya si la están aprovechando. En su segunda película, La Maternal, en la que también es guionista, aborda el tema del embarazo adolescente, desde la historia de Carla, que con 14 años ingresa en un centro para madres menores de edad en el que convive con otras chicas como ella. Con un tono de documental, Palomero logra que veamos el mundo a través de esa Carla que todavía es una niña y no está preparada para la responsabilidad de ser madre, y de sus compañeras, actrices no profesionales, que cuentan sus historias de abusos, malos tratos y abandono. La actriz barcelonesa Carla Quílez está portentosa y se convirtió con 14 años en la más joven en ganar la Concha de Plata del Festival de San Sebastián, además del premio a Mejor Actriz Revelación en los Gaudí. La maternal está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma. I al diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Amb el Ramon Martolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem a Jordi Bosch a la tertúlia de divendres.
President del Consell Europeu, que no és una figura amb competències com la senyora Van Linden, que és la presidenta de la Comissió.
Van Linden és von der Leyen, no suposo.
Von der Leyen. Van Linden és una vinguda de Berlín. Ja s'hi sembla, eh?
Si tu lo dices...
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.